Fa uns quants dies, així es va fer públic, però d'una forma discreta, o almenys així gairebé ho hauríem de dir, el grup d'estudis sitgetans té nou president. I molt probablement, ara no recordo els anys que contemplen els estatuts del grup d'estudis pels presidents, quants anys de mandat, però molt probablement en Jordi Milà li escaurà ser el president del grup d'estudis que, a més de seguir la veta històrica amb persones i amb personatges tan importants com Ramon Planes, Jacint Piques, Ignasi Muntaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Marisa Marçal, Benyet Penyella o Núria Migó, Jordi Milà li escaurà molt probablement ser el president del GES en el 50è aniversari de l'entitat, que s'escaurà l'any que ve. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Amb en Jordi Milà li escaurà ser el president del 50è aniversari?
No, home, això és, bueno, si no hi ha cap trasbal, segur.
Segur,
eh? És l'any que ve, és el 25, el 2025.
El mandat per quants anys és, Jordi?
Estatutàriament és 4.
És 4 anys. Com arriba en Jordi Milà a la presidència d'UGES? Perquè, com dèiem, diguem-ne, en UGES mana molt la discreció, gairebé diríem que en coneixem els presidents i les juntes, però no ha estat mai una entitat que n'hagi fet molta ressò de tot plegat. Com arriba en Jordi Milà?
No, a veure, jo formava part de la junta anterior, igualment que altres companys, i en arribar al final del mandat anterior de que ha fet la Núria Migó de manera brillant. Volia mi és bo renovar almenys les cares visibles, pues, per poder oferir imatges diferents o per poder renovar una miqueta la visió que pot tenir la gent del GES. I així va ser, i la Núria volia seguir vinculada a l'entitat, però potser no en aquesta faceta de cara de primera fila. I bueno, entre nosaltres mateixos tampoc hi havia cops de colze per sortir-se. Hem estat debatint durant una bona temporada i donat el cas, bueno, doncs vaig proposar jo, bueno, si no hi ha cap més alternativa, podria assumir això sempre i quan estigui ajudat pels companys de junta. I evidentment, això no vol dir que no s'hagi ofert la possibilitat a que qualsevol altra candidatura alternativa hagi pogut presentar. Però ja et dic, són entitats que tampoc tenen un ser de la junta tampoc és un atractiu molt molt interessant per molta gent en aquest sentit.
Començo per aquí. Primer, qui acompanya Jordi Milà en la seva junta a partir d'ara?
Sí, doncs hi ha una bona part de membres que provenen de la junta anterior. Hi ha la mateixa Núria Migó, el Xavier Gimeno, l'August Bové, l'Abel Artides, l'Isidre Lázaro, provenen de la junta anterior,
sí.
I aleshores hi ha un parell d'incorporacions noves a mitges, perquè una d'elles és la Benyet Penyella. Però vull dir, veterania contrastada en aquest sentit, i solvència contrastada, però que s'incorpora, pues, amb un rol nou en aquesta junta, i després hi ha una incorporació nova que és el Toni Sangrà, que també ens ajudarà segur que ens ajuda en molts aspectes que fins ara no hem pogut tractar.
D'acord, i ara el segon apunt que ens comentava en Jordi Milà, i que no sé si això també mereix per l'actual president del GES, com segurament molts presidents d'entitats s'hi afegirien, aquesta reflexió, si està costant molt trobar candidats i candidates, diguem-ne, relativament joves o amb molta trajectòria per endavant, perquè al cap i a la fi en Jordi serà el president més jove dels darrers anys en el grup d'estudis, però sí, no sé si està costant molt perquè és complex o més complex del que sembla això de portar una entitat o la gent està una mica cansada de burocràcies o d'històries així, o si hi ha alguna reflexió sobre aquest assumpte.
Aquesta és una de les moltes conclusions que ja havíem arribat fa temps, és aquesta. Costa de trobar compromís, costa de trobar gent per poder renovar càrrecs, renovar cares visibles, però bueno, i sobretot costa si el que volem és rejovenir, que és un no deixa de ser un dels objectius, d'aquesta junta, és rejovenir l'entitat en quant a socis i en quant a membres visibles de la junta, però és complicat, és fàcil. El que sí que et diré és que no, bueno, que ja apuntaves tu, és que no és un problema, no és un problema del que és, ni molt menys. És un problema de gairebé totes les entitats, però aniria més enllà. Les entitats que tenen per missió o per objectiu o per la seva via de relació amb els associats, qüestions que siguin, entre cometes, d'oci,
sí,
ho tenen molt més fàcil.
D'acord.
Però tots els centres que estan vinculats d'alguna manera, ho sé, per comunicacions amb altres institucions similars a les nostres d'estudis locals, el tema de la renovació és un tema que està vigent, és un tema complex.
Per alguna raó, i ho dic perquè a partir de l'experiència d'en Jordi, més enllà del grup d'estudis, saben que en Jordi és historiador i investigador, per tant té relació amb altres centres i altres persones que segurament gestionen també centres o grups de persones investigadores. Hi ha, no sé si dir, un més o menys un raonament bastant present en totes les persones que us dediqueu o que presidiu entitats vinculades a la investigació sobre quines poden ser les raons?
Bueno, hi ha una sèrie de conclusions, això sí, i les conclusions són molt clares, vull dir que durant anys hi ha hagut un cert desvinculament amb la part més jove, potser, de la societat.
D'acord.
En quant no només a ells, sinó en quant també a les temàtiques que es tractaven en els formats, i això ha desvinculat a una part de la gent. També és veritat que tampoc estarem parlant mai d'entitats o de temàtiques que siguin d'ús culturalment massiu.
Sí, sí.
Vull dir, això sempre formarà part d'una minoria, però bueno, això no ens ha de fer tirar enrere, ni molt menys. Vull dir, el que es tracta és de poder intentar arribar a la gent, a contra més gent millor, i fent servir, que això forma part, evidentment, dels objectius o de les premisses que té aquesta nova junta, d'això de fer arribar a nous públics amb noves temàtiques i amb nous formats. Si ho aconseguirem, no ho sé, ja ho veurem, però si més no, ho intentarem.
Dic una bestiesa i exagero, però així ens ajudarà el criteri d'en Jordi Milà. Ho exagero molt. Les conferències han passat a la història en el sentit d'atraure gent jove, el format històric, diríem arquetípic, de la conferència que valia fa 50 anys enrere i que ara també es desenvolupa, és un format poc atractiu per la gent jove?
La conferència entesa com una lliçó magistral,
sí,
certament està fora de lloc pràcticament, en no sé que sigui una qüestió extremadament brillant al ponent.
D'acord.
El que són les conferències magistrals estan una miqueta desfassades. El que sí que hi ha formats que són molt propers a això i que sí que estan en vigència, perquè realment el que no podem renunciar és a escoltar a una persona entesa o experimentada, o coincidim amb ella, amb aquesta persona, però no podem renunciar a escoltar el seu discurs. El que passa és que sí que hem d'incorporar, que habitualment es fa, incorporar doncs, a que aquest discurs sigui potser més breu en quant a contingut i obrir un torn de paraules on la gent pugui aportar les seves impressions sobre la temàtica.
D'acord.
Són formats que no estem inventant res, vull dir, això ja ha funcionat i funciona correctament, però que a vegades, quantes vegades m'han dit que és més interessant el debat posterior que es genera a través d'una xerrada que no la mateixa ponència de la xerrada. Això és habitual i és real.
I no sé fins a quin punt per les generacions joves, que cada vegada estan més acostumades al missatge curt, a l'abstracció conceptual, un plantejament d'un acte que pugui durar mitja hora o tres quarts d'hora d'entrada ja el resulta excessiu, i això gairebé ho extrapolaríem a tot. Fa quatre dies, quan parlàvem d'una obra de teatre adreçada als infants que representava el Prado, la directora de la companyia, una de les actrius de la companyia, una de les responsables de la companyia, ens deia que els nois i noies de 10-12 anys cada vegada els costa més seguir, per exemple, el que pot ser un espectacle teatral, perquè es distreuen molt. Aleshores, no sé si hi ha ara una forma de respondre o d'atendre els continguts que és tan diferent i tan absolutament diferent de la clàssica de sempre, que també és difícil quan es tracta d'assumptes tan específics, com a vegades es poden tractar des del grup d'estudis sitgetans, que s'hi pugui atraure una generació nova, no?
Realment, la tasca és complicada, perquè tot això que hem comentat fins ara és realment cert i és una realitat. El que passa és que el que tampoc podem és desprendre'ns d'aquest segell de qualitat, és a dir, que les coses no siguin fàcils, bueno, que no vol dir que no s'hi hagi d'esforçar un en intentar aguantar una conferència, per exemple. És a dir, a vegades s'ha de fer un esforç perquè si no, l'excessiva simplificació a la que ens estem habituats en la realitat d'avui en dia és una simplificació que banalitza moltes coses, molts aspectes de la vida. Ja no dic de la cultura de la vida, aquests missatges que comentaves tu tan escuets i tan simples, que són els que reben els joves, banalitzen molt molts aspectes i els deixen, els simplifiquen en excés. Vull dir, és impossible entendre molts processos si no te'ls expliquen amb els antecedents i amb les conseqüències, no quedar-te només amb el procés.
Amb els matisos, no? Que,
correcte.
Que es perden. Hi ha algun objectiu fonamental que es marqui en Jordi Milà?
Bueno, bàsicament són dos que estan flotant, estan sortint en tota aquesta conversa. El primer és ficar, entrar d'alguna manera definitivament l'entitat al segle XXI, cosa que d'alguna manera l'anterior junta ja havíem començat aquest procés, però bueno, seria una miqueta afiançado. Pues això, com et comentava, amb cercant nous públics, noves temàtiques i nous formats. Mm-hmm. Intentar que se'ns acosti gent que fins ara no se'ns ha acostat. Hi ha una bossa, crec, molt important de gent que no ha estat especialment atreta pel GES, però que el GES no s'ha pogut connectar, que és el dels nouvinguts a Sitges.
Vaja.
A vegades, d'una manera simple, banalitzem com que la gent que nova que ve a viure a Sitges no li interessa qüestions locals. Uh-huh. I l'experiència ens diu que evidentment hi ha una gran majoria de gent que no té gran interès, però sí que hi ha una gent que mostra interès. Al GES ens està costant gent nouvinguda, que fa poc que ha vingut a viure a Sitges, preguntant doncs, per molts aspectes, què és el que tenim, què és el que tenim publicat, quina recomanació li podem fer per començar a conèixer el passat o la realitat de la vila. I és un mercat, encara que no m'agrada fer servir paraula, però sí que és un target, diguem-ne, un terme més modern, un target de públic que no hem de renunciar. Gent estrangera, vull dir, potser hem de començar a pensar en fer alguna petita publicació que no cal que sigui en català, que podria ser en anglès.
Suposo que això satisfà, i a més de satisfer ens treu una mica, no sé si ho puc dir d'aquesta manera, una mena de vel davant dels nostres ulls que desmunta a vegades a determinats tòpics, no?
Bueno, sí. Bueno, suposo que sí, però la realitat és una. Vull dir, si no caminem cap a aquests nous públics, el futur de les entitats, no només d'aquesta, de les entitats és bastant magre. Però si no, quedarà sempre reduït a una mínima expressió de públic.
Per tant, estaríem, per un costat, en aquestes noves formes d'apropar-se a les noves generacions i també la possibilitat d'anar incorporant, diguem-ne, a poc a poc, aquelles persones que arriben a Sitges amb un interès especial també per conèixer l'entorn, per conèixer la història, per conèixer aspectes que s'han tractat a bastament a la seu del grup d'estudis sitgetans. Doncs déu-n'hi-do, quins de reptes, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, i hi ha una altra premissa que està també a la mateixa alçada de mantenir, o sigui, d'incorporar el GES al segle XXI, que és la de mantenir, que crec que és bàsic i importantíssim, mantenir el segell de qualitat que el GES ha obtingut durant aquests 50 mm-hmm. anys. Em comentava un xicot, que de fet és professor universitari, que els rànquings de puntuació per publicacions que científiques que obtenen, les publicacions fetes al GES, tenen una categoria que és superior a altres d'un àmbit similar. Vull dir, i això s'aconsegueix a través de molts anys de molta feina. Mm-hmm. Vull dir, el GES ha guanyat un segell de qualitat a través del treball de moltes persones que nosaltres no podem fer més que intentar mantenir. O sigui, ja no dic millorar, però per lo menys mantenir aquest segell de qualitat en els seus productes, en els seus productes culturals,
xerrades,
conferències o llibres.
Vaig per aquí precisament en una de les darreres qüestions que li plantegem en Jordi Milà, perquè és evident que les publicacions han format part de la història del GES i són el testimoni, segurament un dels testimonis principals, però també és evident, i així ho havien comentat amb anteriors presidents del GES, que per l'entitat era un esforç econòmic molt important plantejar les publicacions i sobretot plantejar-les amb l'esperit de qualitat que el GES sempre les ha plantejades. Per una banda, si cada vegada costa més publicar, i per una altra, des del punt de vista de subvencions, ajuts, si cada vegada també és més difícil rebre subvencions o subvencions que puguin permetre una vida mínimament desafogada de l'entitat.
Bueno, jo crec que és una veritat, però matitzable, per diversos motius. Primer, perquè el tema de les publicacions sí que és veritat que s'emporta una part considerable del pressupost, com si és el pressupost anual. Però també és veritat que les noves tecnologies han ajudat moltíssim i han abaratit alguns dels costos. I també amb el tema de les tirades de les publicacions. A vegades, suposo que tothom sap que hi ha una petita trampa, que, si en lloc de fer 150 en fas 300, només pagaràs 100 euros més.
Sí.
Però és una pilota en contra teva, perquè després has de traginar un volum d'armari que amb això, amb els anys, es fa molt difícil de moure. I a part, el que et comentava, les noves tecnologies han abaratit. A més, hi ha el tema de les petites produccions. Jo crec que en aquest sentit encara podríem dir que no estem del tot malament.
Uh-huh.
I quan al tema de les subvencions que deies, sí que és una realitat que nosaltres una bona part de la nostra solvència econòmica ve donada per l'aportació municipal, això és evident. Però el que sí que és cert és que almenys a partir d'ara hi ha un petit pla de recerca de petites subvencions en funció de les activitats o de les finalitats. És a dir, poso per cas, només és un exemple.
Sí, sí, sí.
Si hem de renovar un equip tècnic, doncs anem a picar la porta de qui ens pot ajudar. Mai serà el 100%, però si poden ajudar-nos en un 30, un 40, un 50% en aquell canvi d'una qüestió tècnica, doncs que ens ajudin. Si hi ha ajudes per part de la institució que sigui, no ja la municipal, sinó més enllà, per alguna determinada o molt específica finalitat, doncs si ens podem acollir, doncs ens acollirem. Són qüestions que, bueno, fins ara s'han tractat una miqueta lateralment, però és també una de les qüestions que ens hem de ficar a sobre. I hi ha una persona que està molt avançada a tractar amb aquest tipus de qüestions, que té el compromís de cercar les ajudes a les que ens puguem acollir.
Mm-hmm. 9:36 minuts. Quants socis, més o menys, té el grup d'estudis ara?
Doncs si no vaig errat, 258. Uh-huh. Dic si no vaig errat perquè una de les primeres... Vamos, ha sigut la primera cosa que hem fet ha sigut posar una mica d'ordre, amb l'Isidre hem tingut una mica de liu, posar ordre en aquest tema, i jo crec que estem en 258. Uh-huh. Posa un amunt o un avall. Hem de tenir en compte que tenim una gran... Una part de la massa social ens ve de la part de la secció fotogràfica.
D'acord.
Que és una entitat...
Activíssima.
Està lligada al GES, o sigui, pertany al GES com una secció, però caminen una miqueta autònomament i bueno, fan una funció espectacular. Vull dir, ara mateix podeu veure el fotomatch en diverses instal·lacions de Sitges, que és brutal, però no només això, sinó durant tot l'any, cursos, sessions específiques... Bueno, són una gent que es mou i molt i que atrau recursos al GES, evidentment.
Per aquí també cal, no sé si dir, deixar-hi molts esforços en el sentit de la possibilitat d'augmentar un nombre de socis?
Bueno, és una possibilitat. És una possibilitat atraure gent. També hem de tenir en compte que el GES, com altres entitats, és purament voluntarista. O sigui, la gent que ja estem al davant, estem d'una manera absolutament voluntària i perdent hores de la seva vida privada... I que ser soci no té específicament, almenys fins ara, ja intentarem esmenar-ho, però fins ara no té una gran avantatge material.
D'acord.
Aleshores, almenys jo personalment ho entenc com una mena de suport a l'entitat, a la cultura local. És a dir, ser soci són 25 euros l'any, no crec que sigui una despesa... un problema molt gran.
Home, dos euros al mes. Dos euros al mes.
Exacte. Sí. I jo ho entenc això, ho entenc com un donar suport a una entitat que treballa per la cultura local. I en aquest sentit sí que ens interessa, evidentment, atraure gent, per descomptat. Contra més massa siguem, no només tindrem alguna més de recursos econòmics, sinó que a l'hora de picar alguna porta... sempre tens una miqueta més de
força.
De força.
4 anys per endavant, els que té Jordi Milà a la presidència del grup d'estudis sitgetans. Jordi Milà, molta sort.
Moltes gràcies, Vicent.
Gràcies, adeu-siau.
A tu, vinga.